Artista de revista.
Ni autotune ni censura.
Aquí, art i cultura.
Bon dia, són 1:15 i això vol dir que esteu escoltant Artista de revista, a Ràdio Ferrer. Jo sóc el Jan Dorado i t'acompanyaré durant la propera mitja hora. Comencem. Aquest programa intenta apropar l'art als nens i joves. Es titula Artista de revista, ni autotune ni censura. Aquí, art i cultura. Ho fem amb les inimitables veus de Júlia, Sofia i Bruna i amb l'ajuda de l'Adrià, a la màgia dels piuets. Comencem amb la primera secció, presentada per la Júlia.
Bon dia, Jan. Estic molt emocionada de fer aquesta secció. Això sí, dir-te que tota aquesta secció l'ha redactat la Martina, però per problemes d'aquesta pandèmia no ha pogut estar, ja que està fònica. Igualment, li feia molta il·lusió estar aquí, així que jo seré la seva veu i ho intentaré fer el millor possible.
Molt bé, Júlia. Gràcies per explicar-nos i recordar-nos que la Martina ha fet molt bona feina. Què t'has preparat avui? De què ens parlaràs?
Bé, avui m'agradaria presentar-vos L'amor en vers, dedicat únicament a la poesia catalana sobre l'amor. Jo no parlo amb saviesa, sinó amb gran passió, però no són pas paraules buides, sinó llàgrimes d'un vell amor. La poesia sentiment noble, escrita en vers lliure o rima, una manera d'expressar-se que en català existeix des del nostre únic innovador Ausias March, que ja des dels seus inicis escrivia sobre aquesta gran força que ens impressiona, l'amor. Aquí us deixo amb uns quants versos d'ell. No hi ha béns, no hi ha fortuna, no hi ha saber ni valor, ni forces ni cosa alguna que puga tant com l'amor. Segurament us preguntareu què té a veure aquest sincer i únic poema amb avui en dia, però si us hi fixeu, veureu que malgrat que faci segles, el que transmet Ausias March pot ser perfectament un sentiment del present. Perquè l'amor és tan fort que per molt que passin els anys, els humans seguirem intentant comprendre aquest bé tan preuat que sovint ens posseeix. Què t'ha semblat, Jan, el poema?
M'has deixat sense paraules. És molt original.
Ara m'agradaria presentar-vos sobre Joan Salvat Papasseit. Seguint així el nostre recorregut per la poesia amorosa catalana. Ell, malgrat que va escriure sobre diversos temes, també va escriure sobre l'amor. Ara m'agradaria recitar-vos un poema seu, pel meu gust, un dels millors. Dóna'm la mà, que anirem per la riba. Ven a la vora del mar. Bategant, tindrem la vida, la mida de totes les coses. Només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes. Amb l'esguard lent del copsador distret, dóna'm la mà i arrasaré la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que llu. Ens portaran la sala de bro, camarà, a l'amor tota cosa a prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta, i la besada ens durà el joc de mà. Dóna'm la mà que anirem per la riba, ben a la vora del mar. Bategant, tindrem la mida de totes les coses, només en dir-vos en què seguim amant.
Júlia, i saps com la Martina va conèixer aquest meravellós poeta?
El va conèixer a l'escola, quan era petita, perquè li van llegir un poema. I ella va continuar buscant-ne d'altre, ja que li va agradar molt. Per cert, una curiositat d'ell. El seu cognom, entre Salvat i Papasseit, porta un guionet per tal de que no perdés el nom de la seva mare, un gran avanç en aquella època. A poc ens anem acostant-nos més a l'actualitat, però abans de continuar cal recordar que durant la dictadura no va estar permès escriure en català. Per tant, no es conserva gaires obres d'aquell temps. Em faria molta il·lusió acabar amb una mica de Miquel Martí i Pol amb el poema. L'amor. Tot en l'amor s'emplena de sentit, la força renovada d'aquest cor, tan malament per la vida d'on surt, sinó dels seus immens cavall d'amor. És, doncs, sol per l'amor que ens creixen, coses al dit, als dits, i se'ns releven els misteris, i en l'amor tot just és innecessari. Creu en el cos, per tant, i en ella s'haja, de perdurar i fes que tot perduri, edificant-nos sempre amb amorós, sol·licitud, això donaràs vida. La primera vegada que vaig llegir, que la Martina va llegir aquest poema, es va quedar sense paraules i ara simplement va poder dir senzillament màgic. Espero que hagueu pogut gaudir d'aquesta estona i gràcies per escoltar-nos.
Doncs fins aquí la secció de la Martina. Moltes gràcies. I gràcies també a la Júlia per fer la seva veu. Seguim Artista de Revista i Autotune i Censura. Aquí, Art i Cultura, i ara passem a la següent secció. Tocaria la secció de la Idiara, però està confinada i avui no ens ha pogut acompanyar. Ara passem a la secció de la Sofia. Bon dia, Sofia. Com estàs?
Estic molt bé, Jan. I tu?
Molt bé. Molt bé. De què ens parlaràs avui?
Avui us parlaré del rock ucranès. Aquest rock va començar del 1960, anant de la tendència dels Estats Units fins a Ucraïna. Però en aquest programa us parlaré del rock ucraniès contemporani, el d'avui en dia, els més populars. El primer seria els Harkins, un dels grups més populars en Ucraïna. Tenen 3 discos gravats, amb un estil inconfundible. La frontwoman no té por d'experimentar amb els estils i la presentació. El segon grup dels que volia parlar seria els Bumbox. Aquesta banda va ser formada en el 2004 per el cantant Andriy Gilving i Andriy. Les seves cançons predominants en ucranès apareixen en els seus àlbums. Des de l'annexió de Crimea a Rússia en el 2014, la banda va deixar d'actuar en Rússia. El tercer grup seria de The Onslippings. Aquest grup va començar amb 5 nois que els agrada molt el rock i van voler crear una banda d'ell. Van començar a desenvolupar-se i finalment van crear un bonic grup que ara són un dels millors d'allà. El tercer grup seria The Synoptics, que és un grup que va començar el 2014 tocant hard rock. És el grup més popular de hard rock d'Ucraïna i tenen 4 àlbums. Després, el cinquè grup seria The Giddes, que tenen un do espectacular per escriure cançons. Van escriure cançons per ells mateixos i també per altres artistes.
I com vas conèixer el rock ucraniès?
El vaig conèixer gràcies a la ràdio. La ràdio em va fer conèixer moltes cançons i molts artistes.
Molt bé. Quin és el teu grup preferit dels que has dit? Com els has conegut?
El meu grup preferit és el The Onslippings. Els vaig conèixer perquè vaig anar a un dels seus concerts.
Doncs fins aquí la secció de la música ucraïnesa. Gràcies. Seguim Artista de Revista amb la secció de la Bruna. Bon dia, Bruna. Com estàs?
Bon dia, Jan.
Què t'has preparat avui? De què ens parlaràs?
Avui us parlaré d'una persona que feia art per la pau i per l'esperança, perquè era la seva passió. Estic parlant de Matla. M'agradaria fer-li un homenatge, ja que el 18 de febrer farà 10 anys de la seva mort.
Ens podries explicar una mica la seva biografia?
Era un artista, escultor i filòsof, va néixer a Chicago en 1932 i va dirigir una important empresa que va heretar del seu pare fins que va deixar el món dels negocis a causa d'una malaltia. i llavors va decidir dedicar-se a la seva passió, la pintura.
I quines tècniques utilitzava?
Utilitzava la tècnica de pintura d'immersió, que aquesta consistia en cobrir les teles amb una barreja de materials que es repetien entre si i a mesura que s'anaven assecant durant un període de temps bastant llarg, que podia ser mesos o fins i tot anys, aquests materials s'assecaven i creaven unes superfícies molt brillants. M'agradaria parlar en concret sobre Paraigües per la Pau, que va ser un projecte que va tenir MATLAB, que el seu origen ve dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, que MATLAB va ser molt impactat per aquest succés, tant emocional com artísticament, i va decidir fer un taller de pintura als nens que havien quedat orfes a causa d'aquests incidents, en el qual volia que expressessin el seu sentiment sobre un paraigües. Volia simbolitzar protecció i solidaritat, però per què sobre un paraigües? Ell considerava que els paraigües no tenien cap valor en si, sinó que era l'acció d'obrir-lo. Considerava que el paraigües protegirà de la pluja a qualsevol persona que s'hi posi sota, sense tenir en compte la seva nacionalitat o religió. Per ell, la punta superior del paraigües simbolitza Déu, o l'univers, si no és religiós. Però el que el manté unit són la família, amics, cultura, nacionalitat, religió, creences, etc. Resumeix dient que la part superior del paraigües és el que volem ser i l'inferior el que som actualment. A més, tothom coneix que és un paraigües, l'utilitzem per anar pel carrer, a diferents events i ens pot acompanyar on volem. Així que el fet de pintar un paraigües li sembla un símbol de que aquella persona creu en que pot canviar el món per fer-ho un lloc més pacífic. Aquest taller, posteriorment, va ser portat a escoles, universitats i fàbriques d'arreu del món per escampar un missatge de pau i esperança. Una d'aquestes escoles va ser Els Arcs, el 2004. MATLAB també va crear unes escultures de ferro en el seu estudi de París. Unes escultures que potser recorden a les obres de Picasso, però que tenen un significat i simbolisme més enllà d'aquests colors tan purs. Representen la bondat i la maldat dels humans, el procés pel qual passa tot ésser viu, néixer, viure i morir. Aquestes escultures ara són repartides pels arcs.
Molt bé, Bruna, molt interessant.
Per acabar, voldria parlar sobre una gran obra que va fer el Millennium, un mural de 3,6 metres situat al poliesportiu dels Arcs de Barcelona. Va ser pintada amb l'objectiu de representar el principi, la meitat i el final del mil·lenni. També es pot descriure com el principi, la realitat i una altra vegada el principi. D'aquesta manera representa la roda del temps que continua girant indiferent dels successos que passen. Aquest mural està format per moltes figures que poden rebre diferents interpretacions. Per a l'artista, la figura groga amb el barret vermell del centre del mural representa el creador. També hi ha personatges com el dimoni, que utilitza l'engany per aconseguir el que vol, representacions de personatges antics que formen part de la història de la humanitat, personatges mitològics, elements de la natura, com ara ocells, que mostren la nostra connexió amb l'entorn, criatures inexistents fruit de la imaginació humana, criatures marines, però el que a mi em sembla més important és que ens mostra il·limitades oportunitats que el futur ens ofereix, entre les quals podem triar el que volem acabar sent.
Aquest mural és realment espectacular. Segur que si heu vingut a l'escola us ha encantat.
Per acabar la secció, voldria remarcar que l'objectiu de MATLAB era demostrar que l'art pot canviar el món cap a un futur més pacífic.
Doncs fins aquí la secció de la Bruna Gili. Moltes gràcies per presentar-nos aquest artista. I així arribem a la 1:15, l'hora d'acomiadar, el primer programa d'artista de revista. Ni autotune ni censura, aquí, Art i Cultura. Moltes gràcies per deixar-nos disfrutar d'aquesta mitja hora. Gràcies a tots els que heu escoltat, gràcies a Ràdio Ferró per deixar-nos un espai. També gràcies als col·laboradors Júlia, Martina i Sofia i Bruna. El tècnic de so Adrià, gràcies a tots per fer-ho possible.
Aquest programa forma part d'un taller de ràdio corrent per a 7 usos i ha estat possible gràcies a la col·laboració del Centre Cívic Can Castelló, l'Escola Els Arcs, el Centre Cívic Vila Urània i Ràdio Ferró.